Escoltes a mig matí.
I com sempre a mig matí amb aquesta sintonia saludem a Juani García, bon dia.
Bon dia, avui sí fa bon dia.
Oi, sí, ens tocava, no?
Sí.
Que marxi una mica aquest fred.
Bueno, però has vist com està tota la banda de Baix d'Andalusia? A punt d'obrir, bueno, obrir, no? Perquè tenen obert tot l'any, però els xiringuitos, bueno, les xinguetes, perquè
horrorós.
Castellanizamos i catalanizamos moltes vegades les paraules, però bueno, horrorós, que estan pobrets. Jo, que vaig estar veient la tele, estaven desesperats, eh?
Sí.
Perquè per molt que vulguin córrer, si els hi han pres tot el menjador i tot, hi ha molts que tot a terra, eh? O sigui que per tornar a refer-ho,
no
ho
sí,
fas.
Sí, terrible.
Que ja el divendres és Viernes de Dolores.
Sí, sí, que, és veritat.
Sí, que jo, com que tinc tres noms, un d'ells és Dolors.
Ah, mira, doncs ja et felicitaré.
Em dic Juana Maria Dolores. Sí, el cura del meu poble, que volia que posessin tres noms, i clar, els padrins de bateig van dir, pues bueno, pues como va néixer un Viernes de Dolores, pues posem-li Dolors, també. Pues ja està. Tot té referència a alguna
com
cosa.
Com va anar el teu aniversari?
Molt bé, de festa.
Ah, molt bé, sí. Mira.
Em va tocar gimnàs, no vaig dir res.
Ah, no? I després, per no convidar?
No, perquè no saps allò que no penses en dir res. I quan, clar, com que el Facebook és un xivato, pues tothom va començar a dir, per què no has dit res? Tu que has encantat el cumpleaños feliç? Dic, sí, home, això... A sobre per això estava jo, que 25 dones encantessin cumpleaños feliç. Però bueno, s'ho van passar. Bueno, una altra cosa ja, que ho tenim més a prop, que el Far de Torredembarra diu que ja acull noves visites aquest mes d'abril. O sigui que a través de la seva pàgina web, turismotorredembarra.cat, s'han programat els dies 10, 15 i 17, 18 i 24, un màxim de 7 persones. Ús obligatori de mascaretes per accedir i es pot renovar visites en català, o sigui, es pot reservar visites en català o en castellà. La tarifa diu que és de 3 euros per persona, una reduïda de 1,50 euros a menors de 18 anys i als majors de 65, i grups escolars de 20 persones. El pagament diu que es farà el mateix dia la visita al far i preferiblement amb targeta bancària. I la visita diu que no es recomana a menors de 10 anys.
O sigui,
potser com que has de pujar escales, dic jo, no? Perquè allà l'ascensor no hi deu haver-hi.
No ho sé, i perquè suposo que tampoc tindrà molt interès pels menors de 10 anys.
Tampoc, perquè els crios ja ves tu. Però és que em penso que... No, ara no, potser parlo de memòria, potser m'equivoco, no? Em penso que era el far que estava més alt a ras de mar, diguéssim.
Desconec, no ho sé.
Penso que vaig llegir això, però cosa que tampoc ara no me'n recordo. I una altra notícia, doncs una miqueta per la gent que fuma, no? Diu que abans de que s'acabi aquest 2022 estarà prohibit fumar a les terrasses, tampoc es podrà fumar a la platja, a instal·lacions a l'aire lliure o en vehicles privats quan viatgin nens o dones embarassades. Que això dels vehicles, i a més en nens i en dones embarassades, ho veig, bueno, ho trobo superbé, perquè jo que estic a la porta de l'escola esperant el meu net, a vegades arriba la gent allà i mentre esperen els veus que estan pim-pom, pim-pom amb la cigarreta i després fiquen els nens a dintre, o sigui que jo mateixa m'escarrifo, dic, mare meva. Però bueno, que Dinamarca diu que serà el primer país que prohibirà comprar tabac de per vida als nascuts a partir de l'any 2010.
Toma ja.
O sigui, que els que tinguin 17 anys, per exemple, perquè jo calculo més o menys, no? Del 10 al 22 són 17, no, 12.
12.
12, sí, jo ara feia números perquè el meu net va néixer el 15. Jo directament m'anava del 15 cap avall. I diu que amb l'objectiu que l'any 2100 no quedi ni un sol fumador al seu territori, Dinamarca ha decidit prohibir la venda de tabac i de qualsevol producte que contingui nicotina a totes les persones nascudes de l'any 2010 en endavant. Durant molt de temps, diu que ha sigut el nostre desig crear una generació lliure de fum i ara anem a aconseguir-ho, va assegurar el ministre de Salut Magnus Egnuitke.
Molt bé.
Diu que la majoria de danesos estan convençuts d'aquesta mesura no impedirà als adolescents a cedir el tabaco, clar, perquè tu saps aquella data, aquella dita, que lo prohibido es lo goloso, no?
Home, i tant.
Doncs prohibeix i tindràs problemes. Que per cert, ara de prohibir, estava jo ara fent memòria, no? I jo me'n recordo que les processions de Setmana Santa de Sevilla continuen amb la llei sàlica, no? Que no es podien, bueno, de fet els veladors diu que no els posaran avui aquest any tampoc. I a més, com que no troben personal per poder, diuen, per treballar, però jo tinc aquí un retallet que vaig agafar l'altre dia, que estaven demanant cambrers. Tenien de treballar 9 dies per 450 euros des del dematí, de migdia, de les 3 de la tarda fins a les 3 de la matinada i no es podrien marxar fins que no estigués tot net. O sigui, que si tu ets un client que fas allà la tertúlia i la sobremesa i tot allò i dius, bueno, són les 3, bé, fins a les 5 no tinc pressa, doncs el cambrer s'ha d'esperar allà fins que no acabi aquella persona.
Què et sembla? Toma allà.
I aquí una notícia que ha creat controvèrsia, però jo també ho trobo, a veure, ho trobo bé perquè tu no estàs tota la nit donant voltes pels carrers, no? Dic jo. Diu que Villamajor de Calatrava, que això és un poble de la província de Ciudad Real, que té 602 habitants, o sigui que tampoc en té...
No té massa habitants.
No té masses. I l'Ajuntament ha tret el 50% de les llums del poble i diuen que és un estalvi de més de 24.000 euros a l'any.
Home, doncs és important aquest estalvi, eh?
Han passat de pagar 2.500 al mes de febrer a pagar 8.000, o sigui, aquest mes de març, o sigui que l'encariment ha sigut...
Home, el preu que està, sí.
I jo et puc dir una cosa, a nosaltres a la Plana, ara no ho fan, no sé per què, però hem tingut molts anys que només anaven la meitat de les llums també.
Clar, sí, perquè també sou poqueta gent...
Però no anava una signa, no.
I no cal malgastar tant, dona.
Uns dies la banda esquerra i uns altres la banda dreta, perquè es veu que, clar, els relés o com es diguin, doncs funcionen així, no? Van donant la llum cap a una banda i la llum cap a una altra. Bueno. Uh-huh. En fi. I, bueno, tu has anat a algun casament que no ha sigut casament?
Com?
La boda no boda.
Bueno, no.
Jo sí que vaig anar amb un que ell era divorciat. No sabia, o sigui, no s'havia divorciat de la dona i es va voler casar i van parlar amb el mossèn i li van dir, miri, nosaltres no podem fer una boda ben feta, però ens volem casar per l'Església, que quedin les fotos, que quedi constància, encara que no sigui oficial. I sí, li va dir que sí.
Ah, sí?
Es van casar a l'ermita de Brugués, perquè hi vaig anar jo al casament. O sigui, que a sobre... Ho trobo bé.
Ja.
Perquè sí, una signatura que significa? Pues que més oficial, no? Però tu t'has casat davant de Déu, no? Com diuen aquells, els cristians, no? Doncs diu que Berlusconi i el seu casament simbòlic amb la seva jove nòvia, la celebració ha tingut de tot el necessari per concedir-se un casament, clar. Ha tingut nòvia, ha tingut convidats, ha tingut el convidat.
De tot, no li ha faltat res.
El vestit blanc, el ram, o sigui, ha tingut de tot.
De tot.
Un solitari, un enorme anill gran, que diu que li ha regalat, total. Una cerimònia a lo gran, a la capella de Villa Gernetto, una enorme mansió del segle XVIII al nord d'Itàlia, i un discurs d'agraïment als 60 convidats familiars i amics. Però, en canvi, no ha sigut un matrimoni a l'ús, sinó que Silvio Berlusconi i Marta Pastina han fet un matrimoni simbòlic, una festa major, una festa d'amor sense les obligacions d'una unió legal, després de que els fills de l'exprimer ministre italià li hagin parat els peus per organitzar-li, i han fet això, una festa així per tots, com totes les de la llei, però sense que es casi. Ell té 85 anys i ella en té 32.
L'amor és sec.
El amor es ciego cuando hay dinero por medio, nena. Però aquests han sigut molt llestos, els hereus, perquè han dit, aquesta casa és la tercera dona.
Però, no.
Ens partirà per la meitat el que tenim d'heredar. No, tu et cases amb ella si vols, ho fem tot igual, però aquí no queda constància de que és la teva dona oficialment. Així que els seus hereus van aconseguir-ho. Es va casar, però es va casar simbòlicament. Que d'aquests matrimonis n'hi ha molts, eh?
Sí, mira.
De conveniència. I diu que les Sneckers, no? Dic bé? Diu, van néixer l'any 1899 quan Humphrey Hope Sullivan va patentar el primer tacón de goma per a sabates empleant la tècnica de vulcanització del Charles Guayaber, l'artífice dels pneumàtics. Diu que aquest va emplear calor per unir la goma a la roba, el que va generar una adhesió molt més forta i permanent. Diu que quasi dues dècades, fent proves, a l'any 1917 van començar a vendre's a les primeres sota la marca Kets, o Kits, no sé com es diu. Llamar-les Sneckers va ser idea de l'agent de la publicitat Henry Nelson Kimmicke, que es va inspirar amb el verbo anglès tonic tip up, que significa acercar-se sin hacer ruido. Justo lo que es va aconseguir amb aquelles sabatilles amb sola de goma. O sigui, tu t'apropaves i no feia soroll. Sí que la publicitat estava molt ben feta, no?
Sí, està clar.
Saps que avui començava la declaració de renta, no?
Mm-hmm.
I tu ja t'has enterat de la nova... El nou susto que ens portem tots.
Quan menys m'enteri, millor.
Bueno, ja t'assabentaràs. Diu, archazo final encobert de 73 milions per l'IPC en Tarragona, la novena província més perjudicada d'Espanya.
Vinga.
Diu que la inflació portarà un altre sablazo a la renta i els tarraconenses pagarem de mitjana 200 euros més al pròxim campanya que comença en uns dies.
Bueno, molt bé, doncs vinga.
Diu que això succeeix com a conseqüència de l'alçada dels preus acumulats durant l'any 2021 i que impactarà de ple en la declaració de l'IRPF. Sense tocar res i per una tassa d'inflació del 6,5 al 2021 i el govern dona mossegades als contribuents que en el cas de Tarragona pujarà per sobre de 73,3 milions d'euros, què et sembla?
Súper.
I diu que a Espanya arribarà a 4.110. Diu, per sobre, carrega cada tarraconès pagarà de mitjana 200 euros. La inflació diu que no afecta el valor nominal, sinó el real. Pugem, per exemple, que jo guanyo 100 euros i haig de pagar 15 de renta, però si poso gasolina 20 litres i ara no puc posar només que 10, la pressió fiscal segueix sent de 15, o sigui que el poder acquisitiu baixa, no? I diu que Hisenda no actualitza l'IPC els preus i això provoca una sobrecàrrega fiscal als contribuents. Diu que parlem d'una pujada encoberta d'impostos per l'efecte de la inflació i el contribuent acabarà pagant més per culpa de l'IPC. O sigui que el Premi Nobel Milton Friedman diu que afirmó que la inflació és un impuesto sin legislació. O sigui que, què et sembla?
Quanta raó té.
Pues ja ves, hi té molta raó, perquè, escolta, que Tarragona, la primera que està per sobre de totes és Madrid, que 240, o sigui que, en fi, una altra coseta cap a l'altra banda.
Sí, sí, bueno, sí.
Avui, avui ja saps, sí, les notícies agradables
no ens agraden, aquestes notícies.
Són les primeres que surten.
No
com
agrada.
Aquesta, que avui fa ja 42 dies de la guerra. Escolta, tela, Això sembla ja el volcán de Cumbre Vieja, no? Mare meva, perquè en, perquè en destrucció... El que passa que allà no hi va haver-hi morts, però aquí mira quins n'hi ha, eh? Però jo no ho entenc com la gent de Rússia, a sobre, estan a favor d'ell i creuen tot el que diu, eh? Bueno, els hi ha tret tota la, tot internet i totes les coses, o sigui, és normal. Una altra notícia també una mica... Bum, bum, bum. Andorra. A partir d'aquest estiu, diu que els viatges que facis a Andorra hauràs de pagar una taxa turística, serà de 1 a 3 euros, segons els dies i les nits que et quedis, i només per als majors de 16 anys. Diu que ja la volien implantar ara, però el govern d'Andorra diu que, com que estem en tanta crisi, ha dit, bueno, deixem-nos tranquils i ja ho farem a l'octubre. Però bueno, ja veurem a veure. No volen posar un casino i volen posar tantes coses? Doncs escolta, no sé per
sí,
què.
Sí, sí, està clar que...
No sé per què volen recollir... I ara diu que hi ha un restaurant a Tarragona que fa al·lucinar a la Rosalia. Ho has llegit, això?
No, que fa què?
Al·lucinar, que la posa contenta, l'al·lucina. Diu que la coneguda cantant han compartit el tiquet d'aquest establiment a les seves xarxes socials. El nou disc de Rosalia està donant molt de què parlar. Un restaurant de l'històric mercat de Tarragona, el Nippo Sushi Bar, diu que ha decidit fer el seu propi homenatge al disc. I tal com un client comparteix a la xarxa social, el client va demanar plats japonesos i quan va rebre el tiquet de la comanda es va adonar que es tractava d'un tros de la lletra de la cançó de la Rosalía. Pati naki chicken teriyaki. Què et sembla? Tu gata kiremaki, mi gata kawasaki. Kawasaki. Dice, pollo teriyaki és una famosa recepta japonesa que és habitual veure a molts restaurants avui en dia. La paraula teriyaki és una manera de cuinar les carns al Japó, clar, que saps que allà ho fan d'una altra manera diferent, no? Els aliments, diu que s'ingereixen, són rostits en un forn, però acaben s'han de marinar abans en una barreja de salses autònomes d'aquest país asiàtic. El terme teriyaki és una combinació de dues paraules. Teri, que significa lluentor, és a dir, el color, sabor, aroma o textura que li pugui otorgar el marinat i la carn, i yaki vol dir rostit. Chicken teriyaki, tu gata en Kawasaki. Kawasaki no és una marca de motos?
Sí.
Pues deu ser que la gata va...
En moto.
Va motoritzada. Va motoritzada.
O com una moto.
Va motoritzada.
Ai, per favor.
Estamos apanyados con las tonterías. Bueno, i aquí tenim que el boletín oficial de l'Estat diu que ha publicat l'inici i final del període de l'hora d'estiu, corresponent als anys 2022 fins al 2026. O sigui, que ja està programat. Això que diuen que l'any vinent potser ja no farem aquest, ni endarrerem el rellotge ni l'adelantarem, doncs aquí no sembla que digui el mateix, no? Diu que aquest any, el 27 de març, 30 d'octubre, que seran a les 3, seran les 2, i l'horari es manté pes a l'oposició de la Comissió Nacional per la Racionalització d'Horaris Espanyols, que rebutja aquesta mesura degut a les repercussions sobre la salut de les persones. A tu t'afecta el canvi d'horari?
A mi m'agrada més l'horari d'estiu.
Aquest, el que tenim ara. A mi també, perquè ahir eren ja quasi vora de les 8 i alguna cosa, i encara teníem un sol, tu, que no em deixava quasi
bé. Jo això que sigui fos tan aviat, m'empipa molt.
Encara que de bon dematí és més tard. Que, per cert, aquí, com que surt el sol abans, també se'n va abans, no? I cap a la banda d'Andalusia o Galícia, doncs surt després i també el sol se'n va després, no? Diu que l'informe del 20 de març de 2019, els experts van concloure que no era aconsellable produir cap canvi precipitat als horaris sense un consens compartit. I l'article 5 del Real Decret 236-2002, de l'1 de març, disposa que cada 5 anys es publicarà un calendari. I ara ens posa aquí, no?, que l'any 23 avançarem el 26 de març, el 24 el 31 de març, el 25 el 30 de març i el 26 el 29 de març. O sigui que les dues seran les tres. I l'endarrirem el dia aquest any del 2022, el 30 d'octubre, el 2023, el 29 d'octubre, el 24, el 27 d'octubre, l'any 25, el 26 d'octubre, i l'any 26, el 25. I a les tres seran les dues.
Molt bé.
I diu que això té l'origen a l'antiga Roma, quan els clipsèdies, o rellotge d'aigua, dels romans tenien diferents escales en funció del mes, si s'adelantava o s'enfosquia. Diu així, amb la latitud de Roma de la tercera hora després de la matinada, l'hora tèrcia començava fent servir l'horari modern a les 9.02 i durava 44 minuts en el solstici de l'hivern. Però l'estiu començava a les 6.56 i la seva durada 75 minuts. Més proper, el 30 d'abril de 1916, en la Primera Guerra Mundial, diu que el govern alemany va decidir que tots els rellotges s'avançaren una hora per reduir l'ús de llum artificial, amb el mateix propòsit. I després el president estadounidense Woodrow Wilson va signar un decret a l'any 1918 per avançar una hora a l'acabar la guerra, van ser revertides. I aquest costum d'adelantar i endarrerir l'hora va començar de forma generalitzada a l'any 1974 amb la primera crisi del petroli per poder aprofitar millor la llum del sol i consumir menys electricitat.
Molt bé, mira.
O sigui que tenim, si no es posen tots d'acord, tenim uns quants dies per poder... millor dit, uns quants anys.
Sí, sí.
Bueno, aquest retallat el tenia ja fa uns dies, però sempre se m'estava quedant estrapapelau. Dic, quan vam parlar que aquell home d'Almeria que portava el cavall donant la volta a la rotonda perquè se li havia escapat, no? Doncs diu que la Guàrdia Urbana intercepta dos ponis de bon matí. I diu que la Guàrdia Urbana va rebre diferents avisos a conductors vora les 7.35 sobre la presència de dos ponis a l'Avinguda de Tarragona. El propietari dels ponis ha comunicat que vaig estar tota la nit sense poder dormir per l'angoixa de no saber on estaven i que havia pogut passar. Vaig preguntar als veïns del voltant mentre buscava els animals fins que vaig trucar al 112 i ells mateixos em van contestar per avisar-me que la Guàrdia Urbana els havia trobat i els tenien en comissaria per recollir-los. O sigui, els pobres guàrdies urbanos van tindre d'anar a buscar els ponis. I diu que mai s'havia vist en una situació com aquesta a la que fins ara cap animal s'havia escapat del recinte i agraeix la col·laboració ciutadana i els agents de la seva tasca per quedar-se en una situació d'ensurt que no ha originat cap desperfecte a la ciutat. I els animals es troben en perfecte estat. Així que el senyor Nubiola, doncs mira, ha tingut sort.
Molt bé.
Aquí tots estem molt bé. Sí. I ara resulta que els invents. Tu saps que ara molta gent quan t'envia un WhatsApp te pone GIF. Allò... aquell ninot que quan tu li dones comença a fer ballades, no?
Sí.
I diu que aquest format d'intercanvi d'imatges, Graphic Interchange Format, consisteix en el moviment d'un o diversos fotogrames que repeteixes en bucle quan un efecte còmic. Va ser inventat en 1987 per Steve Whitney, que acaba de morir a conseqüència del Covid-19 als 74 anys. Stephen era informàtic i treballava per a l'empresa CompuServe, uns dels primers serveis d'accés a redes informàtiques en Estats Units. A pesar de que el GIF es va crear als anys 80, la seva època dorada no va arribar fins al 2013, quan gràcies a les aplicacions i a les connexions d'internet d'alta velocitat, el GIF diu que es va estendre com la pólvora. O sigui que també està molt bé. Ja parlo tant que me quedo mig cega. I diu que...
mira, que acabem, Juani.
Sí, ja tenim... el...
sí, 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 no, tu estaries aquí tot el matí.
Jo no, jo per xerrar ja veus tu. Bueno, doncs pues tinc aquí una dita del senyor Pablo Neruda i el Federico García Lorca. I diu que en una ocasió Neruda i Lorca van anar a donar una conferència a un poble, però en l'estació de tren ningú que no els hi va rebre ningú i es van estranyar, no? Que és estrany, sabem que arribem nosaltres i no hi ha ningú. Quan van arribar al local els hi van dir que no els van reconèixer perquè esperaven que fossin vestits com poetes. I Lorca diu que va afegir: "Somos de la poesia secreta". Què et sembla?
Molt bé. Enginyós, no?
Enginyós, sí, molt enginyós.
Molt bé, molt
bueno,
bé.
Bueno, doncs que passeu un Viernes de Dolores, un bon diumenge de Rams, que aneu beneir la Palma, que aneu beneir el Llaurer, que diu que és molt bo per als paràsits, per posar els armaris en comptes de posar el camfor i per moltes coses més.
Perfecte.
Que vagi bé. Adéu.
Que vagi bé, Juani.
Adéu. Igualment, adéu.